Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Avui he vist un home en cadira de rodes intentant entrar en una cafeteria. S'esforçava empenyent la porta amb una mà mentre que amb l'altra girava les rodes de la seva cadira, tractant d'entrar ràpidament abans que la porta es tanqués. Mentre m'acostava, no podia deixar de fixar-me en ell i pensar en la frustració que havia d'estar sentint en sentir-se limitat i ignorat per la societat, ja que ningú li donava un cop de mà. Finalment, quan estava a punt de deixar-ho estar, l'home, les nostres mirades s'han creuat i li he preguntat si volia que li obrís la porta. Ha assentit, i jo l'he obert mentre ell mostrava una gratitud evident. És tan difícil instal·lar un timbre, posar portes automàtiques o simplement deixar-les obertes? Hi ha moltes opcions i encara que no sé quina seria la millor, la qual cosa sí que sé és que no hauríem de permetre que les portes es converteixin en barreres per moltes persones. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Vinga, i anem amb el temps, que tothom està parlant de quin temps farà aquest cap de setmana. Atenció, perquè demà dissabte serà un dia ventós a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre i quedarà una mica de precipitació. Diumenge el dia serà més assolellat en general. El denominador comú del cap de setmana serà, atenció, el fred, que ens durà cap a un ambient més invernal. I divendres segurament hi ha més cotxes dels habituals a aquestes hores, degut a que arriba, òbviament, el cap de setmana. Anem a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Té tota la informació des del Servei Català del Trànsit, la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest moment hem parlat d'un accident entre dos camions a la P7 a Gelida. Hi ha només un carril obert, s'està treballant, però ja són 8 quilòmetres de congestió i és molt probable que la situació vagi a pitjor. Hi ha una mica de retenció també en sentit contrari i derivat a l'efecte Tafaner. Pel que fa a aquesta P7, l'hem estat també a Barberà i a la B30, al seu lateral, com també hem de dir que hi ha tallada la C-17 a Ripoll per una manifestació. A banda, els accessos a l'àrea metropolitana, mencionar la C-33 i la C-58, on encara hi ha problemes de Montcada cap a Trinitat, les rondes amb molta mobilitat, especialment la ronda de dalt en sentit a Trinitat, i a la 2 encara l'antitud a Sant Joan d'Esfí cap a Barcelona. De moment això és tot. Bona tarda.
Molta atenció i apunteu aquest número de telèfon, 678-09-4816, 678-09-4816. I direu per què? Doncs perquè a través d'aquest número, entre totes les trucades que... whatsapps que rebem, farem una cosa, un sorteig d'una entrada doble per anar a veure un espectacle impressionant. La prestigiosa formació musical nord-americana Chicago Mass Choir passarà per l'escenari del Mirador del Castell de Peralada el proper divendres 8 de desembre a les 10 de la nit per presentar B.B. King Spiritual, un sentit homenatge al rei del blues i llegenda de la música popular americana. Si tu vols ser la persona agraciada amb aquesta entrada per anar el proper dia 8, divendres de desembre, envia un missatge ara mateix de WhatsApp amb el 678-09-4816 i digues entrades. Que tingueu sort.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hipogegant. ¿Buscas un sofá donde relajarte? En Hipogegant sí. Te lo ponemos fácil. Encuentra tu sofá perfecto y haz estas fiestas aún más acogedoras. En Hipogegant tenemos una gran exposición de sofás, cheslong, butacas, sofás cama con diferentes medidas, colores, telas y todos a unos precios imposibles de mejorar. Cheslong modelo Mateo, 695 euros. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipogegant en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona i en hipogegant.com.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar, amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Entre el gener i l'agost d'aquest any, 864 funcionaris de presons han estat agredits per interns. No és una novetat d'aquest any. Fa molt de temps que aquests funcionaris estan denunciant els riscos que corren fent la seva feina i reclamant solucions. L'última agressió, de la que tenim coneixement, va passar el 12 de novembre a la presó Puig de les Basses de Figueres. Dos treballadors van ser agredits per un intern agressiu que els va colpejar i mossegar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, són agressions que repeteixen pràcticament a tots els centres penitenciaris, però sobretot a Brians 1 i 2. En l'últim any, aquest tipus d'incidents han augmentat un 20% i el que denuncien els treballadors és que des del 2016 no han parat de créixer, tot i les crides a l'administració perquè hi posi remei. El Francesc, que és portaveu de la Marea Blava de Presons, en deixa molt clar que si no es prenen mesures, doncs és molt difícil revertir les xifres.
Nosaltres ens trobem un panorama d'agressions que és greu, preocupant i lamentable. Hi havia una necessitat ja en el 2016 de revisar les agressions perquè tot eren sensacions de que n'hi havia masses i a partir del 2016 demanem i exigim a l'administració, per part dels sindicats principalment, que aquestes de les agressions es constatin i s'enumerin. I el que observem és que des del 2016 al 2022, també en el 2023, com deia, no paren d'augmentar-se tant les temptatives com les agressions greus com les lleus.
Deies abans que enguany han patit agressions més de 800 treballadors. Aquest número representa el 20% de tota la plantilla de funcionaris de presons. Però aquestes són les agressions que transcendeixen. Són la punta de l'iceberg, perquè darrere hi ha altres atacs, potser no tan greus, però sí incòmodes, com insults, amenaces o faltes de respecte. Quina podria ser la solució? Doncs una, per exemple, diu el Francesc, és que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat.
No som agents de l'autoritat. No té sentit que un centre penitenciari reuneixi un mestre, reuneixi un sanitari, un metge, reuneixi un funcionari, i que aquests dos col·lectius, mestres i sanitaris, siguin agents de l'autoritat, i el funcionari, que és qui té els mitjans coercitius en cas de que hi hagi incidents, que és el que té les funcions d'organització i d'una gestió ordenada del centre, aquest, precisament aquest, no sigui agent de l'autoritat. Això és una anomalia, i les anomalies s'han de corregir.
Doncs Espanya és una anomalia, com diu el Francesc, que aquí no se'ls reconeix com a agents de l'autoritat, a diferència del que passa a molts països europeus, on sí que tenen aquest reconeixement.
Doncs ja veiem que els funcionaris de presons sovint han de treballar no només sense que se'ls reconegui l'autoritat, sinó també sense els recursos ni el personal que caldria. Això, evidentment, dificulta fer la feina amb seguretat. Hem parlat, Yolanda, amb un d'aquests funcionaris que és víctima d'una agressió.
Sí, és el Josep Maria, que treballa a Brians 2. Ell va patir una agressió al mes de maig del 2022 amb 4 companys més. Els va agredir un intern que compleix condemna per la mort de 3 persones. Aquest pres va explicar als funcionaris que tenia l'interfon espatllat, i aquest és un element important de comunicació entre funcionaris i interns. Van intentar arreglar-ho i mentre ho feien, el pres va treure una reixa metàl·lica del conducte de ventilació que va fer servir com a punxó.
Tuve un corte de 5 puntos en el antebrazo derecho, con el que me cubrí para que no me cortara el cuello. Los otros compañeros, pues en el pómulo, en diversas contusiones a nivel del cuerpo, del estómago, del pecho. Y cuando vinieron más gente, incluso también recibieron. O sea, yo me acuerdo que estábamos 5 personas intentando reducir en el suelo y no paraba.
Van haver de venir reforços per evitar que l'agressió acabés pitjor. El problema de fons és, novament, la manca de personal, diu el Josep Maria, tot i que és veritat que hi ha interns amb problemes psiquiàtrics molt violents que acostumen a ser els autors d'aquestes agressions.
Aquel dia, precisamente, no. Pero normalmente sí que hay falta de personal. Y hay que tener en cuenta que hay un tanto por ciento muy elevado de internos que tienen trastorno antisocial de la personalidad y son bastante violentos. Y hay que tener, bueno, siempre respeto al momento que hay que sacarlos y tratar con ellos, sí.
Hem de dir que fa uns mesos, sindicats i Departament de Justícia van arribar a un acord per augmentar la plantilla fins al 2025 i també millorar la seguretat, per exemple, amb càmeres unipersonals, esprais per aturar incidents o vigilar els presos amb malalties mentals.
Avui a la cadena Copi us estem parlant de l'espiral de violència a les presons barcelonines, concretament a Brians 1 i també a Brians 2. El conjunt de les penitenciaries viu un auge disparat dels incidents violents i també parlen d'agressions sexuals. Avui al llarg de la programació hem estat parlant amb diferent gent, però avui a la Linterna ho volem fer amb la Núria Iturbe, que és la coordinadora de la Comissió d'Àmbit Penitenciari i Execució Penal d'ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social, i també responsable de Noves Oportunitats a Intrés. Què tal, Núria? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha constància d'això? Vosaltres us consta, vosaltres que hi treballeu també amb gent que hi ha a les presons per rehabilitar, per acompanyar i per fer programes perquè es puguin rehabilitar?
En el nostre cas, la intervenció que fem des de la meva entitat i des d'altres entitats que treballem en l'àmbit penitenciari d'execució penal és un treball que es fa fora dels centres penitenciaris. En la major part dels casos, un cop la persona ja ha finalitzat la seva condemna, motiu pel qual nosaltres acompanyem en un altre moment de la realitat, que és quan la persona ha sortit de presó en llibertat definitiva i el que està fent és el procés de reinserció a la societat.
De fet, hi ha moltes entitats socials que estan reclamant això, no? Poder augmentar els permisos de règim obert per ajudar els interns a reincorporar-se a la societat i garantir la seguretat ciutadana.
De fet, penso que aquesta és una qüestió bastant compartida a nivell també polític, no? Que és una qüestió que els estudis de taxa de reincidència el que ens mostren és que aquelles persones que han pogut fer una transició cap a la comunitat amb permisos, de forma progressiva, tenen una millor possibilitat de tirar endavant un cop surten en llibertat definitiva i, de fet, la seva taxa de reincidència baixa, per motiu pel qual també les entitats que participem d'aquest procés de transició, doncs valorem que és positiu que hi hagi aquest camí d'anar-se aproximant, d'anar tenint permisos, però també d'anar recuperant aquest dia a dia de la vida en llibertat de forma progressiva per garantir doncs, que al final allò que s'espera d'una persona que ha complert una condemna, no? Que és que pugui d'alguna manera tornar a viure en societat i el procés de reinserció correctament, doncs que es pugui fer de la millor manera i en això també participem a l'hora d'acompanyar les persones que estan en aquest procés.
Ara parlem de com les acompanyeu, però sí que és cert, Núria, que l'estigma penitenciari encara pesa molt, no? I que les persones que han estat a la presó han de tenir una segona oportunitat, sí o sí.
Bé, d'alguna manera les condemnes tant de presó com de mesures penals alternatives és la forma que d'alguna manera la societat tria per dir has de reparar aquell dany que has comès, no? Un cop aquesta persona ha complert amb la condemna, ha reparat aquest dany de la forma que se li ha demanat, és un ciutadà, una ciutadana de ple dret i, per tant, ha de tenir les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans o ciutadanes. Tot i així, som conscients que aquest estigma existeix. És una qüestió que ens preocupa especialment a les entitats d'ECAS. De fet, el proper 12 de desembre celebrem una jornada per parlar justament de com treballar en contra de l'estigma a les persones que han complert algun tipus de mesura penal, perquè pensem que com més suport social i de xarxa hi ha, pensem i sabem, que com més suport social i de xarxa hi ha, més fàcil és que les persones puguin tirar endavant un cop han sortit en llibertat sense tornar a cometre cap tipus de delicte.
Efectivament. Aquí, un cop sortits de la presó, aquí entreu vosaltres, quins són aquests programes, com intenteu fer ajudar per la rehabilitació, quin tipus d'acompanyament feu, Núria?
Mira, la realitat és que les persones que entren a centres penitenciaris, n'hi ha algunes que quan surtin tindran un suport familiar, social, extens, i que potser només necessitaran algun suport puntual d'alguna entitat per alguna qüestió molt concreta. Però també tenim una realitat, que és que hi ha persones que surten dels centres penitenciaris en una situació de vulnerabilitat, d'aïllament, amb poca xarxa social, amb una família de la que potser estan molt distanciats o molt distanciades, com a conseqüència del delicte comès o per altres motius, i d'alguna manera el que fem les entitats aquí és poder acompanyar, fer aquesta xarxa de suport, no?, que ajudi a tornar a recuperar també tot el que és la vida en llibertat, no? Quan una persona entra dins del centre penitenciari, trenca tots els llaços que tenia abans d'accedir-hi i d'alguna manera es desconnecta d'aquesta comunitat. Clar. Quan retorna a la comunitat, d'alguna manera les entitats el que fem és ajudar a fer de connexió per tal que puguin tornar a tenir aquesta xarxa que al final totes les persones que vivim en comunitat tenim, no? Mm. Com que les entitats socials principalment treballem amb aquelles persones que de forma més natural o pròpia no tenen aquesta xarxa i el que fem és acompanyar en aquest procés, bé sigui acompanyant a fer tràmits, bé sigui ajudant a seguir les pautes de salut, de medicació, etc., o també ajudant a cercar una feina, o bé, doncs, en totes les decisions que pren la persona, doncs, ser una mica una eina de suport, no? Aquí hi ha entitats que tenen recursos residencials en els que ofereixen unes estades durant un temps en pisos, potser, o hi ha d'altres entitats que el que fan és un acompanyament molt més d'anar circulant pels espais de la comunitat i de ser aquell telèfon al que sempre pots trucar, aquella persona que t'ajudarà a fer aquell tràmit que és molt difícil, etc.
Quina importància de la vostra tasca, eh? Què dur deu ser sortir d'una presó i que no hi hagi ningú a la porta, ni família, ni amistats, i trobar-te sol en ple carrer, que fins i tot hem escoltat casos de gent que diu no, jo vull tornar a la presó perquè jo ja no sé viure fora, no?
És que d'alguna manera també hem d'entendre que quan nosaltres ens plantegem que com a societat la resposta a que algú incompleixi les normes és que passi per un espai com és un centre penitenciari, també ens hem de fer càrrec de les conseqüències d'aquest pas i hem de donar una resposta social. Mm. És a dir, ho diu la Constitució, però ho diu tothom qui treballa en àmbit penitenciari, no? Les penes de presó, qualsevol altre compliment de condemna, té com a objectiu final la reinserció i, per tant, que la persona pugui tornar a la societat. Si això no ho podem fer, estem fallant en tot el sistema i tota la feina que s'hagi pogut fer, d'alguna manera ens queda penjada, no? Cal garantir que aquestes persones, quan surten, tornen a tenir aquest espai a la comunitat perquè ja han complert amb la condemna i perquè socialment ens ajuda més acompanyar-les en aquest procés i garantir una societat que incorpora tothom, que no pas formar part d'aquest aïllament que les deixa, doncs, això, no?, sense ningú que pugui donar resposta.
Evidentment. El vostre orgull, imagino que és quan ajudeu una d'aquestes persones, no?, i veieu que ha trobat una feina, que s'ha reinsertat de manera normal a la societat. Aquest és el millor premi, no, Núria?
Mira, nosaltres sempre parlem que al final el nostre lema és que nosaltres hem de ser-hi, però sabem que desapareixerem. Mm. I en realitat el que ens sembla que és més adequat és que quan nosaltres marxem de la vida d'aquesta persona, doncs aquesta persona pràcticament ja ni ho noti, perquè té una vida totalment plena d'aquelles coses que volia en el seu camí i ja no ens necessita, no? I d'alguna manera el camí és aquest. No pensem que nosaltres haguem d'estar donant-li tota la persona de manera permanent, sinó que el que hem de fer és acompanyar-la perquè trobi el seu camí. I a vegades s'assemblarà més al que nosaltres teníem al cap i a vegades és el seu propi camí que l'haurà pensat així com qualsevol altra persona i que potser no respon als estàndards que esperaríem. Però el fet és, si és una persona que viu en societat, és autònoma i pot tirar endavant amb la seva vida. Aquest és l'èxit.
I tant que sí. Doncs Núria Iturbe, coordinadora de la Comissió d'Àmbit Penitenciari i Execució Penal d'ECAS i responsable de Noves Oportunitats a Intrés, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres i fes extensiu la nostra enhorabona i les gràcies a tota la gent que hi treballeu, perquè aquestes persones que han hagut de passar per la presó per una raó o una altra després es puguin reinsertar a la societat, perquè tothom té dret a una segona oportunitat. Núria, moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotras.
Buena tarde.
Este fin de semana damos la bienvenida a diciembre en tiempo de juego.
Sí, señor.
Este sábado, Real Madrid, Granada.
¡Muy del Madrid!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now the day bleeds into nightfall.
And you're not here to get me through it all. Avui estem parlant del banc de llet materna que existeix des de l'any 2011 i que és vital en molts dels casos de naixements de nadons prematurs, sobretot en els que són abans de la setmana 32 i en els que la mare no té suficient llet com per alimentar el seu nadó. Avui en parlem amb el company Ricard Álvarez i també ho farem amb la Vanessa Plegazuelo, que és la cap del banc de llet materna de Catalunya. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Tu ho has dit perfectament. Parlem d'una necessitat vital, és a dir, que salva vides. Avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, hem conegut a la Belén, mare d'una nena prematura de només 25 setmanes, la Valentina, i a qui li va faltar llet materna i que, a més, l'artificial no li servia. El banc de llet va estar al seu costat i va fer possible que la nena tirés endavant.
Bueno, jo vaig tenir a la nena amb 25 setmanes d'embaràs, de 40. El meu embaràs doncs, no anava bé i al final doncs, es va decidir doncs, que me l'havien de treure. No? Llavors va començar tot el camí de prematuritat i vam estar ingressats doncs, 3 mesos a l'UCI neonatal. El meu contacte amb el banc de llet va començar força aviat perquè jo no estava produint suficient llet per la nena. I llavors doncs, ja me van oferir doncs, que, bueno, que la nena hi havia aquest banc, hi havia aquesta opció i que, bueno, que funcionava superbé i que a la nena li aniria molt bé. No?
Calen més reserves per arribar a tots els prematurs que ho poden necessitar. Però el problema és que el banc de llet materna no és tan conegut com caldria. La Belén, per exemple, no el coneixia.
No la coneixia. No. Vamos, és que vaig ser la primera sorpresa i per mi va ser, bueno, se me va obrir la llum perquè jo amb el tema de la llet ho vaig passar fatal. Després de la situació, no, pues moltes mares ens trobem doncs, que és una situació molt traumàtica, no? Pues no estàs a prop de la teva filla, t'has de fer una extracció amb una màquina que t'ajuda, no? Llavors tot això és complicat. I hi ha mares doncs, que tenim més facilitat i hi ha mares que no en tenim tanta, no? I, bueno, pues va ser una ajuda, la veritat, baixar el nivell d'estrès pensar que la teva filla s'està alimentant bé.
A Catalunya cada any es necessiten una mitjana de 2.500 litres de llet materna. L'any passat es va estar a prop d'arribar a l'objectiu. 724 mares van donar un total de 2.438 litres que es van repartir en 578 receptors. Una de les donants és l'Àgueda, que avui a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra ha explicat quins requisits han de tenir les dones que vulguin ser donants.
Que el seu fill sigui menys de 12 mesos, perquè a l'any ja no pot ser donant, i bueno, portar una dieta, pues, bé, vull dir, no fumar, no beure, vull dir, i no prendre medicaments.
Un cop s'ha acumulat un mínim de llet, s'activa el procés de recollida.
Sí, cada 15 dies me la venen a buscar, jo truco dient que tinc recollida, i me la venen a buscar un transport especial, que pensa que aquesta llet va congelada, tota, o sigui, jo me la trec i automàticament va amb un congelador, i com que hi ha un transport especial que venen a buscar-te.
Tot el procés no és fàcil, però l'Àgueda té clar que el seu gest ajuda a salvar vides.
Sí, sí, perquè aquests nens, segons tinc entès, que tampoc jo no soc del ram de sanitat, segons tinc entès hi havia molts nens que es morien perquè no hi havia llet materna, havien de ser de fórmula, i la fórmula no té tants nutrients i no té tantes vitamines com el que pot ser llet materna.
Des de principi d'any, la xifra és encara lluny de l'any passat. S'han donat 1.450 litres de llet fins a final d'octubre. Per tant, de moment s'ha donat un 60% del que es va donar durant tot l'any passat. Calen més reserves per arribar a tots els prematurs que puguin arribar a necessitar-ho, Montse.
Avui ens posem en contacte amb el Banc de Llet Materna de Catalunya. Concretament parlem amb la seva cap, que és la Vanessa Plegazuelo. Senyora Plegazuelo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com va néixer el Banc de Llet Materna?
Doncs el Banc de Llet Materna va néixer per la necessitat d'obtenir llet humana de donant, concretament a les UCIs de Catalunya. Nosaltres estàvem al recinte hospitalari de Vall d'Hebron i llavors la primera necessitat va néixer en aquest hospital, en aquest servei de nounats. Llavors, cap al 2011, doncs, gràcies al nostre govern autonòmic, doncs, van començar amb l'activitat, seleccionant donants i subministrant aquesta llet a aquests pacients que la necessitaven.
Uh-huh. Antigament hi havia molta gent que no podia donar la llet al la seu fill o filla i hi havia persones, no?, que es feien càrrec de donar, de lletar a aquestes persones. Podríem dir que eren els bancs antics, no?, els bancs de llets antics.
Bueno, realment l'origen dels bancs de llet comença amb les vides, que és aquest, no?,
efectivament.
Aquestes persones de les que tu parles, no?, que estaven lligades a un hospital i que donaven la llet directament, alletaven directament a nadons que no tenien mare o que la seva mare no els podia alletar. Llavors l'origen del son de llet va ser aquest, va ser a partir de les vides d'un territori que estava proper d'un hospital.
Mm-hmm. Qui pot donar llet materna?
Doncs pot donar una mare que estigui alletant. En principi ha de tenir bon estat de salut, no ha de tenir hàbits tòxics i ha d'estar, doncs, això, pues, alletant, pot ser el seu nadó o també tenim mares que estan en dol però que tenen l'atenció establerta i que també poden esdevenir donants de llet.
Uh-huh. Cada cop hi ha més gent que es fa donant de llet, Vanessa?
Doncs en principi tenim les xifres bastant establertes, ja que actualment arriben a tots els centres hospitalaris on hi ha el servei de nounats, on hi ha un candidat a rebre, o que està dintre les indicacions de rebre la llet de banc. Per tant, tenim al voltant d'unes 700-750 donants anuals. I tenim una xifra ja en els darrers últims anys bastant fixes o bastant constants, podríem dir. Mm-hmm.
Això es fa de manera altruista? I com funciona la cadena? Des de com es posa en contacte amb vosaltres una dona que necessiti aquesta llet i com busqueu o trobeu les donants? Com es fa?
Nosaltres aquí a Catalunya tenim 22 centres de selecció. Per tant, una mare es posa en contacte amb el banc de sang i teixits i nosaltres la derivem a un centre que estigui proper, un centre de selecció que estigui proper al seu municipi. També les mares es poden inscriure a partir de la web del banc de sang i teixits i també les podem fer una entrevista. Si no tenen un centre de selecció proper, les podem fer una entrevista telefònica i després la derivem a una campanya de donació de sang, si això li és més còmode per la mare. Uh-huh. Llavors la mare, doncs, això, li hem de fer unes preguntes sobre el seu historial clínic i social i veure si són aptes per ser donants de llet. Llavors també li fem una extracció d'unes mostres de sang per fer unes analítiques i també li donem un kit, que és el kit de la donant de llet, on hi ha un tirallet, uns biberons per començar a fer l'extracció i la donació, i també li expliquem totes les pautes d'higiene, de conservació i d'extracció que han de seguir per la donació de llet.
Clar, perquè...
Llavors la mare, pues, a casa seva comença a extreure's la llet i les donacions, i al cap de 4 setmanes com a límit temporal màxim, doncs ens ha de trucar perquè li passem a recollir aquesta llet per casa seva.
Ah, vale. O sigui, vosaltres aneu a recollir-la directament a casa de la donant.
Exacte, sí, sí.
Vale, perquè...
Les donacions les anem a recollir amb un transport biològic a casa de la donant. Sí.
Uh-huh. És tan important donar llet per la gent que ho necessita, t'ho dic, perquè s'estan salvant vides, no?, de molts nadons.
Sí, hem de pensar que el candidat, el prematur que rep la llet, és un prematur, o molt prematur o prematur extrem, que és un prematur que neix abans de la setmana 32 de gestació, principalment, i pesa menys, o pesa menys d'un quilo i mig. Per tant, és un nadó que ha nascut amb unes condicions, doncs, molt de vulnerabilitat, d'immaduresa, i que també la solemnitat de la lactància per la seva mare, doncs, es complica. No és un nadó que ha tingut reflex de succió madur ni tampoc de deglució. Llavors, la solemnitat de la lactància es complica, a més que aquest nadó està en una situació crítica o semicrítica, per tant, la llet humana és essencial per a aquests nadons, no només pels components nutricionals que li permeten desenvolupar-se i créixer, sinó també pels bioactius que té aquesta llet, que li donen protecció i li ajuden al neurodesenvolupament i protegeixen de moltes infeccions que poden tenir aquests nadons.
Segurament, Vanessa, si féssiu un llibre, tindríeu històries meravelloses, no?
Doncs sí, la veritat que sí. A més, som coneixedors a través de les nostres xarxes socials o a través del contacte que també fem amb les mateixes donants o amb les famílies de receptors de moltes històries. A més, a les mares, quan la seva llet arriba a un nadó prematur, s'envia a un hospital, doncs, que li enviem un SMS a la mare dient-li que la seva llet avui arribarà a un nadó d'un hospital en concret. Llavors la mare, pues, s'emociona molt, també ho comparteix a les xarxes, ens ho fa saber, vull dir que
fa
una miqueta, tot i que la donació al final no és anònima, no?
Sí.
També volem que, pues, això, que la mare, doncs, conegui, no?, que la seva llet, doncs, ha arribat a un nadó d'un hospital en concret.
Vale, el que és vergonyós és que a través d'internet hi ha gent que ven aquesta llet, no?, que no sabem ni d'on ve, ni com està tractada, ni si ha passat uns controls. Anem molt en compte amb això, eh?
Bueno, sí, clar, hi ha... Tot i que aquí no, a Espanya no hi ha una comercialització de la llet així de forma, no?, en el mercat negre com passa en altres països, no és tan freqüent, doncs sí que a vegades, doncs, es ven i es comercialitza i surten, pues, això, en pàgines, i llavors aquesta llet, pues, clar, no pots garantir, no?, ni la cadena del fred, ni els anàlisis que s'hi han fet.
Exacte.
A més que l'objectiu és econòmic, vull dir que no hi ha... O sigui, no té res a veure amb la donació de llet, no?, que amb la intenció que hi ha darrere, no?, i amb aquest altruisme, no?, van a ajudar un nadó.
Exacte.
Que pot haver en altre tipus de, no?, de pràctiques com aquesta que estem comentant.
Efectivament. És una... S'ha de fer de manera altruista, com tot, com el que dona sang, dona llet materna. Escolta, és un plaer haver parlat amb tu. Gràcies, Vanessa Plegazuelo, la cap del Banc de Llet Materna de Catalunya. Recordem que hi ha molts nens i nenes que necessiten aquesta llet, i és genial que hi hagi una donant perquè aquella mare pugui allatar el seu fill o filla. Vanessa, enhorabona i gràcies per la tasca.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda, 34 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I també ens agrada saber què està passant al minut a minut de l'actualitat del dia d'aquest divendres. Doncs la més propera la tenen els companys dels serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra amb la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, primeres conseqüències de la llei d'amnistia. Ja tenim el primer judici que s'ha suspès justament perquè aquesta llei s'està tramitant. S'ha suspès la vista
laboral que s'havia de fer pel tall de les vies de l'AVE a Girona, coincidint amb el primer aniversari de l'1 d'octubre, a l'espera de que s'aprovi aquesta llei d'amnistia. El judici s'havia de fer el 12 i 13 de desembre, però s'ajorna un any perquè fer-ho ara, segons el jutge, no tindria sentit. Ho havia demanat la defensa, tot i que la fiscalia s'hi ha oposat. I la caducitat dels títols de transport públic de TMB que s'hagin comprat aquest any seran vàlids fins al 29 de febrer del 2024, un mes i mig més tard del que estava previst. Recordem que era el 15 de gener. Ho ha decidit avui l'ATM, conjuntament amb les administracions, per donar doncs, una mica més de temps als usuaris ara que s'han començat a implementar canvis amb la T-Mobilitat. I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un clan familiar acusat de vendre droga en un supermercat de Sant Pere de Ribes. Hi ha tres detinguts, tres homes. Un d'ells ja va ser detingut als anys 2014 i 2022 per fets similars. La policia va tenir coneixement de que aquesta persona havia tornat a l'activitat delictiva i que venien cocaïna, haixís i cocaïna, i marihuana, volem dir. Coneixia perfectament aquest home com esquivar a la policia i això doncs, ha complicat força la investigació.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra i Holanda. Gràcies i bon cap de setmana.
Fins dilluns, igualment.
Que vagi bé. Vinga, li donem la volta a la moneda per tenir ja la informació esportiva, la més pròxima amb els companys d'esports Cope Catalunya i Andorra, amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. Què tal?
Bé, però no sé si Ter Stegen estarà bé o no, perquè cada cop sembla ser, Albert, que és més complicat veure'l reaparèixer amb el Barça davant l'Atlètic de Madrid, no?
En el gran partit d'aquesta quinzena jornada de Lliga Primera, que arrenca avui amb Las Palmas-Getafe, amb el Las Palmas-Getafe, i clourà precisament el diumenge a les 9 de la nit a l'estadi del Futbol Club Barcelona, en aquest cas a Montjuïc, davant l'Atlètic de Madrid, un partit que pot ser, home, no direm determinant, però sí important, molt important, pel devenir de la Lliga. Segueix sense entrenar Marc-André Ter Stegen amb el conjunt blaugrana, o sigui que, com tu bé apuntaves, cada cop té més complicat. Demà prèvia, diguem que és l'última bala que li queda a Ter Stegen, tot i que té de dir que Iñaki Peña, davant el Porto, en el partit de la cinquena jornada de la Lliga de Campions disputat entre setmana, va tenir actuacions absolutament determinants i decisives. És un dels punts d'interès, aquest Barça Atlètic de Madrid el diumenge a les 9 de la nit. Demà juga l'altre conjunt català de primera, el Girona, que a les 2 de la tarda rep el València a Montilivi. És el segon partit consecutiu del conjunt de Michel Acasa. Dilluns va empatar amb l'Atlètic Club, Girona 1, Atlètic Club 1, i el nom propi és Dobbik, el davanter ucraïnès, l'home gol del Girona, que és dubte, arrossegava uns problemes i els continua arrossegant el bessó esquerre, va caure de la convocatòria pel partit del passat dilluns, ha dit Michel que és dubte i que no forçarà. Si no està al 100%, no entrarà demà a la llista, no el tindrà per jugar ni que sigui uns minuts. Ha d'estar 100% recuperat. El Girona, que recordo, arrenca la jornada co-líder amb 35 punts, juntament amb el Real Madrid. Per cert, la jornada segona arrenca avui amb el partit de l'Espanyol. A 8:45, d'aquí re, tenim un Oviedo espanyol més que interessant per arrencar aquesta 18a jornada a la categoria de plata del futbol espanyol. I escoltaràs de fons...
Bueno, he escoltat el Vigis Staying Alive, ja m'agrada, ja m'agrada.
I potser t'arriba també el so de les pilotes de bàsquet. Estic al Palau Blaugrana perquè d'aquí una estona tenim cita amb l'Eurolliga. Barça, Asbel, Vilarban, gairebé als extrems perquè el Barça és segon... L'Asbel és penúltim, 8 victòries pel conjunt blaugrana, 2 per l'equip francès. És un partit molt important. El Barça està invicta a casa entre totes les competicions, però a més, ahir va perdre el Real Madrid, primera derrota a Europa. Si el Barça guanya, es posarà a només una victòria del líder, que és el conjunt blanc. Barça-Asbel, a partir de 8:45, estem aquí per explicar-ho ara amb la prèvia amb tu i després el tiempo de juego aquí a la Copa.
Doncs estarem molt pendents, Albert Díez. Staying Alive, gràcies. Bon
gràcies.
Cap de setmana.
Gràcies, Montserrat, un petonet, bon cap de setmana, que vagi bé.
Igualment. La música que sempre va bé, eh? Fins i tot els estadis de futbol, de bàsquet o del que sigui. 7 de la tarda, 39 minuts, a la linterna de Copa Catalunya i Andorra. Us parlarem ara d'un tema que ens ha de preocupar i molt. Sabíeu que cada cop hi ha més nens joves entre 12, perdó, i 18 anys que no veuen bé? Sí, sí, estem parlant de miopia i la cosa està pujant. Et parlo d'aquí un moment del tema amb la Elisenda Ibáñez, òptica i optometrista.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Alba.
Barça dels Joaos pot guanyar l'Atlético de Madrid. I el viurem amb la passió de sempre, amb els número 1 de la ràdio.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros.
Tiempo de juego.
Aquest diumenge, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Maldini,
Petón i Mateu Lao.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy clavado. Estoy herido. Estoy ahogado en un mar. Desesperado. En el olvido, amor.
Els problemes visuals afecten cada vegada més a les noves generacions. Diuen que 6 de cada 10 joves d'entre 12 i 18 anys de Catalunya creuen que veuen malament. D'aquests, el 36% ja sap que necessita ulleres o lents de contacte per corregir el seu problema visual, i el 30% és miop. Aquestes dades no me les acabo d'inventar, òbviament, sinó que es desprenen d'un estudi del qual en parlarem ara mateix amb la Elisenda Ibáñez, que és òptico-optometrista. Elisenda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, és un estudi superinteressant, un estudi presentat per l'associació Vida, Visió i Vida, la Fundació Mapfre i Correus Express. Escolta'm, quan heu fet aquest estudi, us heu sorprès de les dades de com està la generació Z, que així li diuen actualment, a casa nostra?
Efectivament. No amb el percentatge de miops, que potser ja ens l'esperàvem, però sí amb tota la sintomatologia que confirmen que tenen a aquests adolescents que van de 12 a 18 anys. Nosaltres havíem fet bastant temes de salut visual prenent dades de nanos que anaven de 6 a 12. Sí, de 6 a 12, exacte, i no havíem fet mai el següent grup poblacional. I clar, volíem veure l'evolució d'aquests nanos més petits de 6 a 12, aviam què estava passant ara, perquè el primer estudi que vam fer feia més de 5 anys, i ens hem trobat que el percentatge de miops més o menys ens l'esperàvem, que és un 30% a Catalunya, però per una altra banda, el que no ens esperàvem és que tinguin tanta sintomatologia, ni menys, ja no que hi hagi percentatge de miops, sinó que els miops hagin pujat 2 dioptries en aquest temps. Al promig, 2 dioptries. És moltíssim, és moltíssim.
I només en 5 anys, no? La miopia ha augmentat a mitjana 2 dioptries. Imagino que deu haver-hi un per què, no? Elisenda, segurament que molta gent dirà, això està clar, això deu ser de l'ús de tantes pantalles dels telèfons mòbils. Estic en un error o estic en el cert?
No, estàs completament en el cert. No és l'única raó, però sí que és la principal i amb diferència de les altres. És a dir, nosaltres, si els joves, doncs, jo què sé, a final de segle, 1990, a principis d'aquest segle, doncs, jugaven amb pantalles d'ordinador, als videojocs, clar, hi ha una distància més llarga, de 60 centímetres o una cosa així, i ara estan jugant amb mòbil, que la pantalla és molt petita i que la tenen a 30-35 centímetres, que és molt a prop. I això és un esforç molt gran pels ulls, perquè han de convergir, és a dir, posar els ulls en aquell pla tan proper i acomodar, que és donar-los les dioptries necessàries perquè la visió sigui neta amb una distància tan curta. I això, els nostres ulls, ni dels joves ni dels grans, estan preparats per aquest esforç.
És fàcil detectar que hi ha un problema a la visió als joves entre 12 i 18 anys? Ho dic perquè potser a lo millor no manifesten els seus pares que no hi veuen bé o que els hi fa mal al cap, no? Només es detecta quan van directament a fer-se una revisió, no? I això no crec jo que hi hagi molts joves d'aquesta edat que hi vagin a fer-se-la.
I els joves d'aquesta edat, doncs, a vegades costa una mica comunicar-se amb ells des del nostre sistema de comunicació dels adults. Per això nosaltres aquesta campanya l'hem fet amb uns visuals molt grafiteros i perquè arribés en els joves. Nosaltres a totes les escoles d'Espanya hem repartit 900.000 flyers amb les escoles que hem col·laborat, que són unes 3.000, perquè es repartissin al jovent. I aleshores hi havia un codi QR que els portava a fer un test de sintomatologia visual, no? I aquest test, doncs, clar, per això tenim tants resultats, 4.000 i pico, però d'aquesta edat no arriben als 4.000, uns 3.800 aproximadament, que és una mostra ben àmplia, no? I ens estan dient coses com que veuen borrós a la pissarra, doncs 4 de cada 10. Imagina't per estudiar, per anar a escola, o que es tapen un ull per veure bé. Això és que els dos, la visió binocular, es troba afectada i tapant un ull la manera de veure-hi millor. O que sé que tenen tenen dificultat per fixar la vista en una pantalla o en un llibre durant més de 10 minuts, un de cada 3. Són dades molt, molt altes, sincerament. Això és el que no ens esperàvem, tanta sintomatologia. I les diopteries d'increment, tampoc ens esperàvem tant.
Per això, Elisenda, és superimportant arribar als joves per fer-los conscients de la importància de cuidar la seva visió, no? Que no es té massa cultura d'això, tot i que anem parlant, però no és allò que diguis cada any s'ha d'anar a fer una revisió, que no costa absolutament res i podem evitar-nos d'altres malalties oculars, no?
Doncs sí. Sí, estem parlant que un de cada dos joves ens estan dient que no veu bé. Ens ho estan dient quan els hi preguntem. Aleshores, què hem de fer? Doncs hem d'intentar que tot aquest jovent faci revisions perquè està interferint amb la seva aprenentatge. Nosaltres sabem que un de cada 3 casos de fracàs escolar està relacionat amb un problema de visió. A vegades dius, ostres, aquest nano és que no avança, no serà llest, no tindrà capacitat d'estudiar. No, és que no s'hi veu bé. És que no és capaç d'estar més de 10 minuts llegint i per això s'aixeca o perquè li resulta tan cansat que pels seus ulls que reacciona d'aquesta manera molts cops. Aleshores, la prevenció, la revisió, és el més important. Hi ha altres causes que em preguntaves de per què pot venir la miopia.
Sí.
Hi ha un tema que fa uns anys nosaltres jugàvem al carrer o fèiem esport al carrer.
A la llum natural?
Correcte, amb llum del sol, que també està influint amb el nostre bon desenvolupament quan som joves, no? I això s'ha deixat pràcticament de fer. És molt important l'alimentació, el fer vida a l'aire lliure, a fer algun esport a l'aire lliure, perquè això és molt important també, alguna cosa així que ajudi a que no pugi tant la miopia. I després hi ha una regla que és molt senzilla, però que és excessivament efectiva, que es diu 20-20-20. És americana. Cada 20 minuts descansa 20 segons de mirar la pantalla, parpelleja conscientment, perquè a més no parpellegem quan mirem les pantalles, ni grans ni joves, eh? Això ho tenim secretat ocular perquè ens oblida parpellejar. I mira a 20 peus. Com que és americana, 20 peus serien 5 o 6 metres. Aquesta regla tan senzilla, d'aquests petits descans, perquè descansar 20 segons cada 20 minuts tampoc és cap cosa que ningú no es pugui permetre, és mirar les musaranyes un rato i parpellejar una estona. És completament efectiva, o sigui, ajuda moltíssim a tenir la miopia una mica més controlada.
Elisenda, en aquestes edats, entre 12 i 18 anys, clar, si et diuen has de portar ulleres, és una edat una mica complicada, no?
Sí.
Ja sabem el que passa a les escoles quan veiem un nen amb ulleres, no? Lo típic, no? Gafotes, no sé què. No sé si això també influeix a l'hora de que els nens no diguin que no veuen bé per no haver de portar ulleres.
I pot ser, en alguns casos pot ser com ha sigut tota la vida, efectivament. El que passa és que també hi ha molts nanos que porten ulleres actualment, amb la qual ja no són el raro de la classe, que potser n'hi havia un o dos. A lo millor n'hi ha 6, n'hi ha 7. Llavors, és com més, estan més habituats a aquest tema. I després també molts nanos el que demanen és l'ús de lents de contacte. I doncs això també és una solució visual. El més important de tot per nosaltres és que, havent vist que ens hem trobat, i sabem que en alguns països asiàtics no és un 30% de nens miops, sinó un 90%, I això només pot fer que augmentar. És prevenir. I sobretot, quan una família, uns educadors, es trobin davant d'un nen que comença, o nena que comença a desenvolupar una miopia, el que s'ha de fer és, doncs, sí, clar, posar-li unes ulleres, unes lents de contacte perquè vegi bé la pissarra i circuli bé, però ara hi ha solucions. Aquestes lents de contacte i aquestes lents oftàlmiques que es posen a les ulleres hi ha, que serveixen perquè la miopia es ralentitzi, el seu creixement. No la poden aturar, però sí poden fer que creixi la meitat, a lo millor. Clar. I penseu una cosa, que 6 dioptries és un ull que té miopia magna, i això és una condició patològica.
Que pot derivar en ceguesa, això, despreniment de retina, sí, i d'altres malalties greus.
Correcte. Sí. I, no, i a vegades la gent pot pensar, bueno, doncs té 6 dioptries, o 7, o 8, o 9, ja l'operaré. Si opera, li veurà bé. Però aquell ull seguirà sent un ull amb miopia magna, perquè en realitat el que passa amb l'ull és que molt mil·limètricament, però es fa més llarg, s'allonga una miqueta, i aquella retina està molt tensionada.
Clar.
Perquè amb la mateixa retina té que ocupar un espai més allargat. I per això et passen totes aquestes coses. Llavors, hem d'aturar el creixement de la miopia dintre de les nostres possibilitats actuals. Suposo que més endavant hi haurà segurament tractaments més efectius, però ara hi ha tractaments que eviten un 50% de creixement.
Doncs aprofitem-los i, com dèiem abans, sí, hem de ser conscients de la importància de cuidar la nostra visió, i parlem dels joves, que són els que més estones estan davant de les pantalles, perquè el que fem ara amb els petits després desenvoluparan o no algun tipus de patologia. Elisenda Ibáñez, òptico-optometrista, gràcies per haver estat amb nosaltres, i tant de bo l'any que ve, quan torneu a fer un altre estudi, en parlem de que la cosa ha anat millor. Però sembla ser que de moment la cosa... Bueno, fins i tot hi ha curses de miops, que sempre el doctor Bielsa sempre en diu, Montse, aquest any la data de la cursa dels miops serà tant, i cada cop hi ha més persones, eh? Això vol dir que la miopia està a l'ordre del dia. Elisenda, moltes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per donar difusió a aquest tema, que per nosaltres és tan important.
És un plaer, gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy podrás beber y lamentar.
El Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat inaugura demà dissabte la temporada número 60 amb nous equipaments i d'altres novetats. És així, oi, Mar Puerto?
Sí, i ho farà amb la inauguració d'unes noves oficines corporatives situades a pocs metres de l'entrada principal del recinte i amb una important millora en nous equipaments de so i d'il·luminació. Sobre el tema li hem preguntat al president de l'associació Pessebre Vivent, Amics de Corbera, l'entitat organitzadora de l'acte des de l'any 1962. Ell és el Víctor González.
És l'únic pessebre que el que els hi aporta o els hi proposa és que vagin passejant per dintre del pessebre. Gitant va passant per aquest recorregut de 700 metres i va veient els diferents quadres, però està integrat dintre del pessebre, i això és el que li dona un fet molt únic, no?, en el nostre pessebre. Hi ha una escena molt potent, que és tota la representació que es fa del naixement, és un dels moments potser més emotius. Jo he vist gent plorant, en aquella plaça, veient tota la representació del naixement. I la veritat, el que es trobarà la gent, doncs, és això. No només és un tema visual, és un tema també acústic.
Unes novetats que permeten també, gràcies a l'èxit de visitants, que el pessebre aconsegueixi reinventar-se i mantenir-se en contínua evolució amb els canvis que inevitablement es produeixen des de fa tants anys. Però qui també s'encarrega de tot això són els voluntaris, la gent que s'encarrega de posar aquest pessebre en peus.
Fa 20 anys o 25 anys, al nivell de voluntariat, potser estàvem parlant de xifres de la meitat cara. La salut que té l'associació en aquest sentit per poder fer el pessebre i per promoure-la, etc., no, realment és una salut excel·lent. I amb els temps que corren, jo crec que és més difícil encara. Però la veritat és que ho estem aconseguint, sí, ho estem aconseguint. Estem al voltant d'uns 250 voluntaris.
En total, 250 voluntaris i, com dèiem, molts visitants. La passada temporada, el pessebre va apropar-se als 28.000 i va superar la simbòlica xifra d'un milió acumulats des de fa 60 anys.
Gràcies, Marc Puerto. I ara, abans d'acabar, recordar-te que si envies un WhatsApp al 678-094816, podràs gaudir d'una entrada per anar a veure els Chicago Mass Choir, que arriben a Casino Peralada. Serà el 8 de desembre i podrem gaudir d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units i emocionant-nos amb el seu tribut a B.B. King. Recorda, el 8 de desembre no et perdis l'homenatge al rei del blues o a ritme de gospel. Entrades a casinoparalada.com, places limitades, però nosaltres tenim entrada per tu. 678-094816. Així que de tu depèn. Nosaltres marxem, que acabeu de passar un bon divendres, bon cap de setmana. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara Àngel Espósito. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Oloresmetal.com.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en